Bona nit, Albert.
Bona nit, Kilian.
Trobes que la demanda de Trump contra Twitter, això que acabem d'explicar, Facebook i YouTube també, perquè els posa tots al mateix sac, pot tenir recorregut?
Aviam, jo et diria que entre poc i gens, perquè fins i tot crec recordar que hi ha un precedent legal a l'estat de Florida que diu que no es pot obligar les empreses d'internet a difondre cap contingut polític perquè si ho fessin vulnerarien la primera esmena de la Constitució, que és precisament del que Trump acusa ara Twitter, Facebook i YouTube de fer amb ell. A mi, francament, tot això em sembla una operació de relacions públiques i per recaptar diners, perquè tan aviat Trump ha anunciat la demanda, la seva gent ha llançat una campanya demanant aportacions a la seva, diguem-ne, caixa de resistència i ja sabem com la gasta aquest individu amb els diners. Per cert, que Trump té més problemes amb les xarxes socials que aquest diumenge, coincidint amb la Festa Nacional dels Estats Units, va començar a funcionar Getter, una mena de Twitter que està promogut per l'equip de Trump, però a les poques hores ja l'havien hackejada per aplicar, diguem-ne, retocs creatius als perfils dels polítics conservadors amb més seguidors.
M'agrada quan fa servir aquesta terminologia, retocs creatius. Bé, més enllà de Trump, no deixem del tot el tema de la llibertat d'expressió a la xarxa, en aquest cas vinculat a la privadesa i que ens toca, a més, de més a prop. El Parlament Europeu, dèiem en començar, ha obert la porta a l'espionatge del contingut de les converses de WhatsApp i altres serveis del xat. En principi, per una bona causa, però ja dèiem allò de la causa i la conseqüència, a vegades no casen, eh?
Sí, aviam, expliquem-ho. Intentem explicar-ho. La Càmera va aprovar el ple d'ahir que deixaria temporalment en suspens els articles 5 i 6 de la Directiva Europea de l'any 2002 que protegeix la confidencialitat de les comunicacions electròniques. Això es fa a instàncies de la Comissió Europea i es fa per donar cobertura legal a empreses com Facebook, Microsoft i Google quan revisen el contingut dels missatges que circulen per les seves plataformes buscant-hi casos d'assetjament infantil i pedofília per comunicar-los a les autoritats, que és una cosa que ja s'està fent. La ponent de la mesura, que és la diputada socialdemòcrata alemanya Birgit Sippel, ha declarat que l'abús sexual infantil és un crim horrible que vulnera els drets humans i que cal perseguir-lo més intensament als qui els practiquen. El Parlament Europeu hi ha estat d'acord i han aprovat la derogació amb una àmplia majoria de 537 vots a favor, 133 en contra i 24 abstencions. Aquest permís per espiar les comunicacions dels ciutadans tindrà un termini màxim de 3 anys que es podria escurçar si la Comissió Europea compleix el compromís de proposar una solució més permanent al problema de l'abús sexual infantil per internet abans que acabi l'any.
Tot i això, hi ha qui no veu gens bé aquesta mesura, eh?
No, per exemple, el Partit Pirata. Per una banda, diuen que les tecnologies d'intel·ligència artificial que es fan servir ara per detectar i denunciar automàticament imatges sospitoses no són prou precises i donen fins a un 90% de falsos positius, segons un estudi que es va fer a Suïssa. I per altra banda, també avisen que aquest nou reglament obre la porta als governs per reclamar a les empreses tecnològiques que afegeixin els sistemes de xifratge de les seves plataformes, que és el que permet que no es llegeixi el que estem escrivint o el que estem enviant per xat, una porta falsa per on es podria espiar el contingut dels missatges de WhatsApp o de Telegram o de Signal, amb la possibilitat de que la clau d'aquestes portes falses caigui en males mans. En definitiva, ens tornem a trobar una vegada més amb aquell conflicte etern entre la privadesa que permet la llibertat d'expressió i l'obligació dels governs de perseguir els delinqüents. El que és irònic és que ara això ens estigui passant a Europa, que sempre està exercint de campiona mundial de la privadesa.
Les ironies de la vida, sí. L'efemèride tecnològica d'avui interessarà als aficionats, als aficionats del bricolatge.
Sí, perquè avui fa 85 anys exactament que l'empresari nord-americà Henry Phillips va patentar el cargol amb cabota d'estrella i la punta de tornavís que cal per descargolar-lo i descargolar-lo. Fins aleshores es feien servir tornavisos plans, però l'operari havia d'anar amb compte per encertar, mentre que amb el cargol Phillips la punta del tornavís queda centrada automàticament i també costa més cargolar massa i passar-te de rosca, perquè si ho fas, doncs la punta surt. Això va funcionar de tal manera que al cap de només 4 anys totes les fàbriques de cotxes ja feien servir cargols d'estrella i ho feien perquè si sumaven tots els parells de segons que es guanyaven amb cada cargol, l'estalvi de temps que tenien al cap del dia era considerable. Com sabeu, des d'aleshores han sorgit altres sistemes de cargolar, com, no sé, les Claus Allen, per exemple, però els d'estrella continuen sent els més populars del món. I, per cert, deixem dir que la Philips dels cargols d'estrella, que va amb dues L's, no té res a veure amb la Philips holandesa, que va amb una L dels electrodomèstics, que és el que jo creia quan anava de petit a la ferreteria.
Ah, i el que creiem de petits. I a les ferreteries, també.
També.
Que vagi molt bé, Albert. Bona nit.
Bona nit, Kilian. Fins demà.